Saludem a Jaume Monasterio, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Sitges. Jaume, bon dia.
Molt bon dia.
Comencem amb una qüestió. Ara ho estàvem comentant. Ahir en Pitu Valera va entrevistar la Pato Melvin de l'Hockey Sitges Club i va comentar que ja s'ha rebut la gespa per aquest camp de hockey, o aquest lloc d'entrenament i de partits que es farà a la zona de la Plana, però la gespa està enrotllada, no es pot col·locar encara.
Sí, això té un procés, o sigui, perquè us feu una idea, us faig una miqueta una cronologia. En el seu moment hi havia una gespa d'un camp que havien de treure, en aquest cas a Mataró, fa molt de temps, i vam estar pendents de que traguessin aquesta gespa, que llavors ens la cedien, i era una gespa que estava en prou bones condicions, per poder fer el camp. Com sempre, com a totes les administracions del món, doncs aquest ajuntament va tenir problemes amb la licitació, impugnacions i coses així, i llavors va anar parant. Llavors vam fer un pacte amb la Federació Catalana, que van dir, escolta, fem el camp nosaltres de Sauló, que ells ens garantien que aquí s'hi podrien jugar partits, dic a l'espera de que arribi aquesta o una altra possibilitat, perquè això és un tema que és rotatori, és a dir, els camps es van muntant nous, es canvien i tal, i moltes vegades la gespa en camps d'aquests de primera fila, quan la canvien està en prou bones condicions per tirar encara una pila d'anys. Amb això, amb aquest tracte vam arribar amb la federació, i així ho van fer el tancament, van fer l'acondicionament del terreny, que això, penseu que un camp de hockey és molt gran, fa 100 per 55 o una cosa així, són molts metres quadrats, pràcticament són 6.000 metres quadrats. Què van fer? Van fer aquest acondicionament, van fer la capa de sauló i van deixar el camp preparat per poder-hi entrenar i jugar. I ja van començar a fer doncs, les seves coses i tal. Paral·lelament amb això, va sorgir la possibilitat de que un camp es desmuntava i poguéssim tenir aquesta gespa. Hem anat seguint aquest procediment i ara hem aconseguit que l'altre dia arribés la meitat del camp. Avui arriba l'altra meitat, perquè això ve en un tràiler, però en un tràiler sol no hi cap. I llavors el procediment quin és? Aquesta gespa no es posa damunt de la base de sauló, sinó que s'hi posa una capa d'aïllament i una capa que és el que dona la flexibilitat
un material elàstic
aquest. Clar, aquesta capa en el camp que desmunten no la treuen perquè l'aprofiten per la següent gespa, amb la qual cosa doncs, nosaltres aquí l'hem de posar, i ara estem en aquest punt on hem demanat diferents pressupostos per veure com engeguem, si hem de fer una licitació i tal sobre aquest d'allò per poder muntar aquesta base flexible i llavors poder-hi muntar la gespa a sobre.
D'acord, o sigui,
està tot on time.
La gespa ha arribat, diguem, gratuïtament o només amb el cost del transport, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte.
Però el que s'ha de contemplar també és la base sobre la que s'ha de posar la gespa, exacte. Que això sí que s'ha de posar.
Sí, i el muntatge, perquè això no és allò d'una alfombra
sí,
i l'estiro.
Això
s'ha de col·locar molt ben col·locat i ho ha de fer una empresa especialitzada i amb això estem, que és el que ja sabíem que havíem
perfecte.
De fer.
Donarà per començar la temporada?
És la idea. Vull dir, nosaltres sempre hem comptat amb això i sabíem que la gespa aquesta es podia treure a finals de juny, principis de juliol, i així ha sigut. Ara ja la tenim aquí i ara estem treballant amb les empreses aquestes per veure com fem, com gestionem aquesta instal·lació.
D'acord.
Però bueno, ja estem molt més a prop que no havíem estat mai, eh?
D'acord. Ja que ara parlarem dels temes generals, però ja que hem començat per esports, si us sembla anem tirant una miqueta el fil de qüestions d'esport. Bàsicament dues. Bàsicament, en quin punt estem amb el camp de futbol i bàsicament en quin punt estem amb el futur nou pavelló que, doncs, vista la situació, tan necessari és.
Ja sabeu que a mi m'ho heu sentit dir des del primer dia que aquest tercer pavelló era imprescindible i igual que amb el camp de hockey herba, cada vegada hi estem més a prop. A veure, el camp de futbol ens han d'entregar ja el projecte executiu definitiu un dia d'aquests, o sigui que li queden ja molt poquets dies, per llavors començar doncs, tot el procés que té una obra com aquesta, que és acceptar aquest projecte, veure que els nostres tècnics el tinguin clar que és tal com es va demanar, que penseu que el projecte s'ha fet de la mà dels nostres tècnics, és a dir, hem tingut reunions a vegades hasta de 20 i 25 persones perquè cadascú pogués dir la seva. Penseu que això és una obra molt important, no és només el camp de futbol, és tot l'acondicionament de l'aparcament que va al darrere, tot l'acondicionament dels altres dos camps, lligar tota aquesta zona esportiva, és les pistes esportives que van a sota, és tot el tema de vestuaris, sales, clar, tot això té un tema de clima, de rec, de tota una sèrie d'instal·lacions que els tècnics de la casa han de fer-se seus perquè al final són els que després en tindran el manteniment.
Perquè ens fem una idea, és molt més gran que el camp de la Blanca actual, el que es preveu?
És una mida entremig del camp de la Blanca i el camp de, i el polivalent nou Santa Bàrbara. És una miqueta, per mides, és això, tinguem en compte que el camp de la Blanca és relativament petit i després també que té unes instal·lacions doncs més justes. Aquí el que s'ha fet és, penseu que perquè ens fem una idea, tindrà graderies per unes 1.000 persones. Dit així sembla molt, però després són 3 o 4 files de grades, perquè és un camp que té 100 metres de llargada, o sigui, són molts metres de grada, i tindrà grada en un lateral, el que comparteix amb el nou Santa Bàrbara, i tindrà grada a la banda del carrer, per dir-ho així, la banda que toca aquí, que també ens serveix doncs, per fer de barrera acústica i tal.
D'acord.
I això ho tenim ja...
És a dir, només tindrà grada, diguem, a dos dels
a dos
quatre costats.
Correcte.
D'acord. I en quin punt estàvem, dèiem?
Sí, estem pendents de rebre el projecte executiu, que llavors això s'haurà de passar per ple, i esperem que tots els grups municipals doncs, tinguin a bé d'entendre que és un projecte molt, molt important. S'ha fet de la mà de les entitats esportives, s'ha fet de la mà dels tècnics de la casa. Vull dir, jo crec que és un projecte prou consensuat com perquè ningú hi tingui problemes. S'ha explicat manta vegades i s'explicarà més vegades. Ara, properament, quan tinguem ja el projecte executiu, doncs parlem amb els veïns, parlem amb la gent de la Blanca, que els tenim al costat, parlem amb tothom, per explicar-los ja el detall. Hem anat tenint reunions més de generals, però ara les reunions ja seran amb detall d'exactament com serà això.
Del projecte executiu a l'obra passa molt?
Massa, sempre passa igual, massa. No, però penseu que aquí hi ha diferents punts on es pot encallar. Un, la recepció del projecte i l'acceptació i la portada a ple. Clar, com que nosaltres aquest projecte l'hem fet en paral·lel amb els tècnics de la casa, entenem que no hi haurà cap problema o els problemes que poden haver siguin molt mínims i poder-lo portar a ple quan abans. En el moment en què es porti a ple, el que s'ha de fer és veure si amb els diners que teníem en la partida que ja hem col·locat en el pressupost tenim prou per engegar aquesta obra o si s'ha de fer una modificació de crèdit perquè pel timing que vulguem. Penseu que llavors hem de decidir sobretot el calendari de l'obra, perquè l'obra està dividida en tres parts, una que és el camp de futbol, una altra que són les pistes que van a sota i una altra que és la urbanització de la banda del darrere. Llavors hem de veure quin és el timing que hem de seguir. I amb això és licitar l'obra i tirar endavant.
Unes pistes van a sota?
Sí, perquè ens fem una idea, si estem mirant el camp de la Blanca, que té aquella ala a sota... Que en aquell moment era un punt de còpio de la brigada i una petita zona d'aparcament i tal, doncs una mica això queda també en aquest altre camp, i allà sota s'hi faran dues pistes poliesportives, no de mides grans, o sigui, no seran 40-20, sinó seran més petites, però per entrenaments de base, de futbol sala, hockey, rítmica, patinatge, doncs serà un desembràs molt, molt important.
D'acord.
I després, que perquè ens fem una idea, el que és l'ala de el que és ara la Blanca, és els carrils d'entrada i sortida que van cap al pàrquing i aquí al mig quedaran aquestes pistes esportives.
I el pavelló?
I el pavelló? El pavelló està en el procés que va estar en el seu moment. Nosaltres ja vam explicar que el que volíem és un cop tinguem el camp de futbol el projecte rebut i podem començar la licitació de l'obra, ja ens posem de ple en el pavelló. I el pavelló començarà amb el mateix procés que va tenir en el seu moment el camp de futbol, és a dir, un projecte d'idees. És un projecte que pel volum de diners que ha de costar ha de passar per un projecte per un concurs d'idees. Nosaltres ja tenim clar què és el que volem, és el que jo he explicat moltes vegades, que és una pista central gran, a l'estil de Pinsbens 2, però una mica més gran, perquè quan el divideixes en tres pistes tinguis prou amplada. Això no vol dir que tingui unes grades immenses. Jo tinc clar que amb unes grades molt similars a les que tenim a Pinsbens 2 en tenim prou i de sobres, poca més, no ens anem a un Isaac Galvez de Vilanova, eh? Perquè ens fem una idea. Quan jo dic pista gran, vull dir pista gran, no pavelló gran.
No pavelló gran.
Exacte. Uh-huh. Amb una pista accessòria també coberta al costat, els que sou d'aquest mundillo i heu anat a Vilafranca, que té, on hi ha la pista de hockey, per dir-ho així, al costat té una altra pista, que és on juguen normalment els veterans, els no sé què, que és una pista que pràcticament no té grada, és molt petita, però és coberta, i ens dona el desembràs aquest d'entrenaments, de partits, de tot això molt, molt gran. I, a més, una tercera pista afegida exterior, aquesta sí que descoberta, que ens acabi de donar servei a tot això. Tot això juntat amb els vestuaris, sales, totes les necessitats que tingui aquest espai.
Això estem parlant d'anys, no?
Bueno, jo, així, amb unes previsions, i
sí, no.
Estic dient ara totalment...
No us demanarem explicacions.
Ah, exacte, que no s'ho prengui ningú amb això, però mireu el timing que hem tingut amb el camp de futbol, és una miqueta el mateix. Jo firmaria per estar en aquest punt que estem amb el camp de futbol, estar-hi en el pavelló en 3 anys.
D'acord.
Jo crec que és molt important, perquè penseu que el 19, quan nosaltres vam entrar, aquí no se n'havia parlat mai d'un tercer pavelló. I des d'aquell dia ja se n'ha començat a parlar, perquè us feu una idea, quan vam fer el pla de viabilitat d'aquest pavelló, que és el primer que et demana la Diputació per començar a llogar i tal, sempre diuen el mateix, no? Bueno, tu sembla que sí, que necessitaràs un pavelló i tal, però bueno, ja veurem què diuen els números. Quan van fer els números van dir, ostres, és que hauríeu d'estar fent el següent ja, no aquest, uh-huh. sinó ja aneu dos per darrere, i per això els hi vam dir, per això la idea és que sigui un espai a 3 pistes.
Vinga, i una darrera d'esports, hi ha el bar del pavelló?
El bar del pavelló, m'agrada que em faci aquesta pregunta. Aquest any hem demanat dues subvencions que teníem amb la Diputació, i l'hem demanat l'hem demanat per dues coses. Una, per substituir el marcador de Pinsbens 2, que ara que tenim el sostre nou i tenim el terra nou i tal, el marcador donava bastants problemes, i ens anem a posar un marcador molt similar al que tenim a Pinsbens 1, que és la nineta dels ulls de tothom que ve per allà, i que si se'l sap fer servir, doncs dona molt joc, perquè pots estar-hi doncs, passant des de publicitat dels sponsors dels clubs fins a vídeos de les mateixes esports que s'estiguin fent, o qualsevol altra cosa, i adaptat en aquest cas doncs, al bàsquet, que és el que té més implantació en aquella zona de dalt, i ens l'han concedit, i estem preparant la licitació d'aquest espai. I un altre era per fer la cafeteria, el bar que anirà entremig dels dos pavellons. Malauradament, la zona de Pinsbens ja sabeu que té més zones verdes que altres coses, i ha sigut complicat perquè dues o tres idees que tenien d'on posar-lo doncs són zona verda i no es pot fer, i al final ens anirem a la proposta que teníem ja inicial, que és en la zona entre dels dos pavellons, la zona d'accés per la part de dalt, que hi ha on ara hi ha la recepció i el concert i tal, doncs allà reduïm una mica uns dels banys, que són molt grans i estan sobredimensionats, i allà farem doncs aquest espai que serà doncs de gust pels dos
pavellons. Mm. Però en principi això tirarà, anava a dir, costarà que tiri endavant o...?
Jo crec que no, perquè, a veure, primera, és una subvenció, amb la qual tens dates de caducitat. Uh-huh. Segona, tenim ja el projecte redactat, és a dir, que estem bastant adelantats, i ara el que estem és treballant amb activitats, perquè, clar, això no deixa de ser una activitat econòmica. I llavors s'ha d'adaptar a la zona, i bueno, ja té possibilitat de fer-se, perquè això no és una cafeteria, sinó que és una cafeteria dins una instal·lació esportiva, com pot ser el de Nou Santa Bàrbara o el de Aiguadols, que tenen allà un espai que dona servei en aquestes activitats esportives. No és una cafeteria a l'ús oberta normalment a l'exterior, sinó que dona servei a l'esport.
D'acord. I ja per acabar, projectes i obres, Santa Bàrbara, l'espai nou annex que doncs, també s'ha publicitat ara darrerament.
Sí, aquest espai era un espai que havia costat molt de poder engegar, perquè això recordeu que ve també de les juntes de compensació de Santa Bàrbara, d'aquell tros, i va costar que es desencallés el projecte. El projecte ja es va desencallar en el seu moment, i llavors hem tirat molt, molt ràpid. S'ha fet un projecte també consensuat amb les entitats que bàsicament en faran ús, que és la Jove de Castells i la Rítmica, que seran bàsicament els seus principals usuaris, i amb tots els nostres tècnics. I llavors això ja hem aconseguit tenir el projecte executiu, ja l'hem passat per ple, i hem aconseguit que molts dels partits polítics doncs, li donguessin suport, i complementàriament, que està molt clar, que nosaltres ja vam posar una partida en el pressupost, però un cop ja tenim el pressupost final, ja tenim el muntant de tot plegat, s'ha hagut de fer una modificació de crèdit. Pensem que això és una obra que val uns 3 milions d'euros, però que 2 milions els hem aconseguit de subvencions. És a dir, això també s'ha de posar molt en valor, perquè són instal·lacions molt necessàries que valen molts diners, però que al final a l'erari públic de Sitges li costa doncs, molt menys. Dels tres en pagarem un i els altres dos venen amb subvencions.
Doncs correm cortina de les competències específiques del regidor i parlem una miqueta de la situació política general. Ara hem passat 2 anys de legislatura. Ha estat una legislatura complexa, o estem fent un camí complex, ja va començar complex, i 2 anys després on estem?
Mira, jo et faria una valoració de dir, a veure, hi ha una sèrie de gent que estem per tirar endavant tots aquests projectes, a mi em fa gràcia quan diuen que no els fan coses i segons quin tècnic de la casa van de bòlit perquè la quantitat de projectes que tenim i que tirem endavant és molt gran, i estem enfocats en això, i estem enfocats en totes aquestes necessitats que té Sitges, tirar-les endavant. Estic parlant de projectes, estic parlant d'altres coses. Hi ha gent que el que vol és un immobilisme i el que intenta doncs, és posar pals a les rodes i que creu que quan pitjor, millor. I la mostra és que t'aproven un projecte però no accepten la modificació de crèdit. És molt kafkià que digui, sí, el projecte està molt bé, però no vull que el facis. Llavors, bueno, per què no el vull? Per què no vols que el faci? Llavors, estem en aquest punt, no? L'equip de govern està tirant endavant doncs, tota una sèrie de projectes i tenim una sèrie de partits, com en el seu moment pot ser el PSC o pot ser Guanyem, que ens estan donant suport perquè entenen que aquests projectes formen part també del seu imaginari, i d'altres que no sabem què volen perquè no han volgut participar del pressupost. Hi ha partits que no s'ha volgut sentar a parlar de pressupost. Fets, no ha volgut seure a parlar de pressupost. A mi explica'm com treballes per Sitges si no vols participar del pressupost. Una altra cosa és que diguis que jo vull un pressupost amb aquesta línia i tu no ho acceptes, tu vas per una altra banda. Bueno, doncs perfecte, cadascú té la seva opinió, però l'altre és no voler-se sentar a parlar de pressupost. I l'altre doncs és gent com poden ser Junts, que no fan cap aportació, no aquest pressupost, sinó l'anterior o l'altre, no fan cap proposta i és un no per norma, no? Llavors nosaltres no ho entenem. Jo entenc molt clar que tu em diguis és que el govern vol un pavelló i jo com a partit o un altre partit vol, jo què sé, qualsevol altre equipament. Podem discutir-ho, però el que no pot ser és que no perquè sí, i que no hi hagin propostes a darrere d'aquests nos, no? Llavors, no, nosaltres no ho entenem, i això és molt complicat, i la ciutadania t'ho pregunta. Ostres, com és això? Jo sé les propostes que faig i sé cap on te tiro, però qui no vulgui participar-hi em sembla fantàstic, però després que no s'omplin la boca de segons quines coses.
Guanyem va anunciar fa un mes, una cosa així, que retirava el seu suport preferent al govern. Com ho valoreu?
Home, nosaltres som una miqueta estranyats, perquè nosaltres, doncs, igual que tenim un diàleg molt fluid doncs amb PSC, perquè és el que vam quedar en el seu moment per aprovar el pressupost i perquè tenim una sèrie de projectes en comú i perquè anem parlant cada cert temps, i és la lògica la dinàmica lògica de la política municipal. En Guanyem costa molt parlar amb ells perquè sempre estan molt ocupats i no hi ha manera de concretar reunions i tal, i nosaltres, home, ens sobta una miqueta perquè per nosaltres sí que són socis preferents, perquè el seu ideari és molt proper al nostre, i en el fons la dinàmica que porta aquest govern d'aquesta legislatura és molt, 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 molt semblant a la que hi havia la legislatura passada on ells estaven a govern, i molts dels projectes que estem tirant endavant es van començar amb ells a govern i totalment enfocats en aquests projectes, començant per les vivendes d'HPO, no? Okay. Que era un projecte que es va fer en el seu moment, que van iniciar tant la Júlia Vigó com l'Eduard Terrado, i amb això estem seguint.
És a dir, és més un tema de calendari que de fons?
A veure, la dinàmica en guanyem és a vegades és complexa, perquè ells doncs són molt assemblearis i necessiten consensuar molt les coses i tal, i això a vegades fa que no s'acabin de desencallar les coses, però nosaltres encantats de la vida parlar amb ells. Vull dir, jo més d'una vegada he baixat de casa a baix a l'Ateneu a tenir reunions amb ells per explicar-los coses, el que faci falta. Nosaltres estem totalment oberts, a més nosaltres no tenim cap problema per explicar els projectes que portem, perquè primera que els hem parit nosaltres, o sigui, els ho tenim molt clar de què estem parlant, no és una cosa que ens ha caigut i no saps ni de què estàs parlant, no, jo de tots els projectes, i parlo ara en primera persona dels projectes que porto, en puc parlar perfectament perquè els conec de dalt a baix, i el govern passa amb tot igual, tots els projectes que portem en podem parlar tranquil·lament i els podem explicar les vegades que faci falta, i a més nosaltres contents de que ells en siguin partíceps, perquè és el que us dic, jo crec que la dinàmica, o sigui, el seu ideari és molt proper a l'ideari d'aquest govern, i amb els matisos de cadascú, però que ens hem d'entendre, si és que no hi ha cap altra història que ens hem d'entendre.
Bona part de l'oposició es queixa de la recurrència de les modificacions de crèdit.
Sí, però després, per exemple, em fa molta gràcia, perquè l'altre dia hi va haver una moció d'un partit que deia que a botigues es havia de fer un equipament, modificar un equipament que hi havia i tal i qual. I tothom estava molt d'acord. Bueno, doncs això ha sigut una qüestió sobrevinguda. I tothom va estar d'acord en que s'havia de tirar endavant. I jo vaig fer la mateixa pregunta cada vegada que hi ha aquestes coses. Ens aprovaran les modificacions de crèdit? Perquè, clar, una cosa sobrevinguda, sense modificació de crèdit, no hi ha partida en el pressupost, no es podrà fer. I amb la seva dinàmica és, doncs si no està en el pressupost, no es pot fer. A veure, un pressupost, i ho explicarem per activa i per passiva, és un document viu, i ha de ser viu. No podem, ja és prou encorsetada l'administració, ja és prou quadriculada, com perquè a sobre no tinguis el joc de fer això. Si ens surt ara un projecte interessant aquí Sitges, a veure, perquè aquí ja teníem una dinàmica i ja ho portàvem més o menys contemplat, la gespa del camp de hockey herba. Si et surt una oportunitat de tenir aquesta herba i tal, i necessites una partida per poder-la instal·lar, què fem? La deixem passar o l'aprofitem? No, l'aprofitem. Com s'ha de fer? Modificació de crèdit. Em fa gràcia que els partits que es queixen d'això, després els dius, bueno, però vostè, aquest ajuntament, aquesta altra entitat que governa i tal, porten 14, 15, 20 modificacions de crèdit, i són el més normal. Doncs si allà són normals, aquí també. I fixeu-vos que les modificacions de crèdit, moltes vegades, també a vegades volem fer passar bou per bèstia grossa, eh? A vegades hi ha modificacions de crèdit que són entre partides, és a dir, 4.000 euros d'aquí, com que aquí ja no els he de fer servir perquè aquest projecte s'ha acabat i han sobrat aquests diners, els passo en aquesta altra partida perquè els necessito aquí. O sigui, no vol dir que incorporem més diners, sinó que els estem movent entre partides. Això és molt normal. Vull dir, aquí a la ràdio, si us trenca, si us fa malbé la taula de so, bé, n'haurem de demanar una altra. I segurament no està contemplada en el pressupost. Bueno, doncs s'haurà de fer, si no ens quedarem sense ràdio. I estem parlant d'aquestes coses així. I moltes vegades també estem parlant de que estem treballant per subvencions que no sabem si ens les donaran, si no ens les donaran, de quin muntant seran, amb la qual fas una partida en el pressupost, però quan t'arriba la subvenció o quan t'arriba el dictamen de que t'han adjudicat aquesta subvenció, saps exactament de quan és. I llavors has d'ajustar aquella partida amb això. Jo entenc que a veure, no estem demanant, no estem fent modificacions de crèdit a la babalà, estem fent modificacions de crèdit en projectes que hi ha al darrere. L'altre dia, Santa Bàrbara i Terramar. Jo crec que tenen tota la lògica del món. Que no es vol entendre així? Bueno, no, que em diguin quin pressupost es comença i es tanca. Molts d'aquests que s'estan queixant d'això, després governaven el Consell Comarcal i les modificacions de crèdit eren de l'ordre del dia perquè hi havia necessitats, amb tota la lògica del món, eh?
Com va la relació amb els socis de govern?
Bé, perquè, a veure, primera perquè ja portem una dinàmica, perquè ja hi ha partits que ja estàvem a l'anterior legislatura, i és una dinàmica correcta amb totes les comedes que vulgueu, perquè al final el que sí que hem aconseguit nosaltres és que no tenir que cada regidoria sigui un reina de taifes, és a dir, això és meu i no ho toco. Jo quan he portat serveis urbans, si havia de fer alguna cosa en cultura, la feia, a mi no hi havia cap problema i no era una regidoria que protegia, i ara passa igual. Si des de serveis urbans han de donar servei amb, jo què sé, amb qualsevol altra de les regidories, doncs es pacta i es fa, no hi ha cap problema, i en parlem i discutim, i tenim doncs aquesta dinàmica. Que és complicat? És complicat la relació entre persones, ja no entre partits, entre persones, cadascú som fills del nostre pare i de la nostra mare, i tenim les nostres maneres de ser i les nostres manies, i alguns som més vehements, altres som més tranquils, i això es tracta, d'això es tracta, de que el dia a dia funcioni. El que sí que és veritat és que parlem molt i ens reunim molt, per tant, aquesta dinàmica és molt activa.
L'alcaldessa ja va declarar al jutjat, una declaració curta, però la Comissió Informativa Especial no s'ha constituït.
Bé, és que, sí, ara me'n parlo d'això i ara estic pensant que fa no sé quant de temps ja que hi vaig anar, i que va ser igual de curta, perquè dius, home, una cosa tan gran i que et preguntin quatre coses, doncs no té massa lògica. Bueno, sí, però és que quan es va demanar constituir aquesta comissió, es va dir el dia que declari l'últim càrrec electe. Bueno, hi ha dos càrrecs electes en el seu moment que van rebre unes notificacions, se'ls va notificar o se'ls va dir, o surten en un document on te diuen que se'ls cridarà a declarar. No se'ls ha cridat encara. Una mica també és el que hi ha, que és tot plegat del procés, no? Perquè no sap si això, si no anirà, si anirà. Bueno, estem pendents una mica d'això. Perquè...
No heu sabut res més?
No. És que tot plegat es funciona així. Vull dir, no... Tens la informació que tens i et diuen el que et diuen, i moltes vegades és perquè preguntes, no per altres coses. Uh-huh. I ara estem pendents d'això, de saber, bueno, sabem que hi havia dues persones implicades que podien estar citades, clar, no ho sabem, i si comencem la comissió i després els citen. O sigui, estarem incomplint la norma que nosaltres mateixos vam posar, i no ho sé. Tampoc.
Això va enterbolir al principi de la legislatura, en aquest punt...
És molt suau dient enterbolir. Ja entenc que
home,
ja tot toca, eh?
Puc fer una metàfora més forta, no? Però bé, m'ha sortit aquesta paraula. Doncs això, clar, dona una certa sensació d'esbravament ara mateix.
Bé, és que qui s'hagi mirat la demanda aquesta, o la, no sé ben bé, jo és que jurídicament no remeno bé els temes, no? Però si tu llegeixes el per què es comença tot això, al final, bueno, fa quatre dies algú va anar al Tribunal de Comptes a portar tota una documentació, que hi havia mil coses també, no sé què, i el Tribunal de Comptes diu, ei, això és el funcionament normal d'una administració, vull dir, no entenem on està el problema. Doncs això una mica el mateix, aquí s'estan reclamant coses molt concretes, de productes molt concrets, de coses molt concretes, que totes tenen la seva explicació. És que no hi ha una base que diguis, ostres, és que aquí ha passat això, ha passat... No, és que no hi ha res. És que al final tu vas llegint tota la documentació, i us ho puc dir jo que me l'he llegit diverses vegades, i al final dius, i de què m'esteu parlant? Perquè, bueno, jo quan vaig anar a declarar em preguntaven per una albarà de 50 euros. Ostres, jo estava gestionant 20 milions d'euros de pressupost. I això, doncs sí, té aquesta dinàmica i té aquest raonament, com mil altres coses més.
Ha començat, però no sabem com acabarà.
Sí,
o quan acabarà.
Però, bueno, per això nosaltres ens vam queixar en el seu moment de les detencions il·legals que es van fer. Bueno, ara esteu veient procediments molt més grans, i a ningú l'han anat a buscar a casa seva per portar-lo a declarar. Cita i vas, vull dir, és lo normal. Però, i documentació, avui en dia l'avantatge és que la documentació tu la demanes i electrònicament te l'envien al cap de 5 minuts. Vull dir, no és allò de he d'anar allà a fer fotocòpies dels papers, no, vull dir, on està el problema? Pues cap problema, nosaltres, si tot és molt transparent i molt, molt, molt clar, no hi ha volta de full.
Quan acabarà lo de la clonatació?
Doncs mira, dilluns 14 hi ha l'obertura de sobres de l'última, de la tercera licitació. Pues ho sabrem aquesta altra setmana.
D'acord.
I segons el que passi, pues farem el que hàgim de fer.
Anava a dir, hi ha pla B?
Sí, sempre hi ha plans B. O sigui, encara que aquí es vingui a dir que no hem fet res, que no hem parlat amb ningú i tal, nosaltres estem molt en contacte amb ells, no amb el Club Natació, no amb la connotació, sinó amb el que queda de la connotació, que és sobretot la part esportiva, que tantes alegries ens està donant des d'allà fa molts anys, i des d'aquí doncs m'agradaria felicitar sobretot a l'Emilio Huete, que la feina que està fent doncs està reconeguda a tots els nivells, i al final doncs aquesta feina dona resultats. I nosaltres estem parlant dia a dia amb ells, precisament jo he quedat amb ells la setmana que ve per programar què hem de fer per començar la temporada que ve, què necessitem, com hem de fer-ho, i segons es passi una cosa, es passi una altra, com hem de maniobrar per poder tenir, que tinguin una instal·lació a disposició. És que des del primer moment, jo ara us estic parlant d'això, però fa aquest setembre passat, no l'altre, sí, fa més de 2 anys ja vam estar parlant al seu moment de com maniobrar en cas de que passés una cosa, passés l'altra. Sempre hem estat en contacte amb ells setmanalment, tant amb els entrenadors com amb els pares, perquè és el que hem de blindar nosaltres. Sobretot això és el que hem de blindar nosaltres.
Es contempla que l'oferta quedi deserta?
Bueno, com en tot, però sí que és veritat que aquesta vegada hem tingut 3-4 consultes, gent que ha vingut, gent que, i hi ha almenys una persona, una entitat que ens ha dit que presentaran oferta.
D'acord.
Si ho faran o no ho faran, no ho sé, però sabem que hi ha gent interessada i gent interessada de diferents àmbits, i que almenys pel que ens han dit, doncs la seva idea doncs és continuar amb aquesta base de nedadors i nedadores.
Fa un parell de plens es va aprovar una moció amb els vots contraris del govern, en què l'oposició instava a la municipalització.
Sí, però mira, això és com la compareixença que van anar a fer al Parlament. O sigui, a l'acabar, diversos partits, i no eren el meu precisament, em van dir, hosti, és que us estan demanant que prevariqueu. Sí, és que és molt gros. No, municipalitzeu. Però això què és? La Cuba de Fidel? O sigui, tu no pots anar allà avui en dia i dir això es municipalitza. Aquí hi ha unes regles, unes normes. És igual que aquesta moció que es va fer i deia aturem la subhasta. Perdona, ningú se'n recorda que hi ha aquí al mig hi ha un consorci? Perquè sembla que aquí hi hagi el club i l'Ajuntament. Aquí hi ha un consorci que és la mare de tots els problemes, que és el que he explicat jo cada vegada. És que nosaltres hem de seguir una normativa perquè hi ha un consorci aquí al mig i s'ha de liquidar i s'ha de dissoldre aquest consorci. I això és el que ens mata a tot. Quan ens donen exemples, el club no sé què, sí, el club no sé què pot fer el que vulgui amb les seves instal·lacions, però és que aquí estem parlant d'un consorci. I un consorci on hi ha una de les parts, que és una administració, i les administracions estem molt controlades amb aquest cos. I he sentit últimament besties de l'alçada d'un campanar. No, requalifiqueu. Hòstia, és molt gros parlar de requalificar. Requalificar en format de què? Clar, és que tothom que et diu que hi ha d'haver una solució no et sap dir quina és la solució. Bueno, jo els dic, si com algun polític ha dit en aquests micros, nosaltres no fem res i ens estem esperant a que passi l'aire i tal i qual, o sigui, la feinada que s'ha fet aquests últims anys ho saben la gent del club i sobretot la gent de l'equip de natació i tal, la feinada que s'ha fet i les maneres que s'ha anat a buscar i tot el que s'ha fet a darrere per poder arribar a una solució. I al final, aquesta subhasta ens permet mantenir el nom del club, que el club surti d'aquest atzucac amb com a mínim no desapareixent i amb la possibilitat de tirar endavant. És que és la gràcia. Ara, aturar la subhasta. No podem aturar la subhasta d'un consorci que ha decidit per assemblea que es tiri això endavant.
Per tant, sou optimista que la setmana que ve sabrem alguna cosa?
Jo sempre sóc optimista. Sí, jo sempre sóc optimista. I sí que és veritat que aquesta setmana que ve ha de ser una setmana clau, perquè a més és el que diem, vull dir, o caixa o faixa. I si no és faixa i és caixa, doncs hem de buscar la solució. I per això estem amb tota la part legal de l'Ajuntament, amb intervenció, amb secretaria i tal, dient, bueno, i sempre hem estat en el pla B. O sigui, cada un dels plans a darrere tenia la possibilitat de la següent passa quina serà, perquè nosaltres no podem fer una passa i després, oi, a veure què passa. No, nosaltres després d'una primera passa ja sabem quina serà la segona en cas de que la cosa vagi cap una banda o cap una altra.
La part legal de l'Ajuntament, que prou feina li està venint, i una altra de les històries, al Club de Mar.
Sí, això és el problema de quan casa teva no és casa teva. Per això Esquerra és un partit independentista, perquè volem que casa nostra sigui casa nostra. És a dir, rut d'aquí les platges, doncs es manen des de Madrid, i Costas és des de Madrid, i ells decideixen què se'n fa. A nosaltres el que ens porta una miqueta de bòlid és que un dia et diuen una cosa i un altre dia et diuen una altra.
Voleu dir que si es manessin des de Barcelona no passaria el mateix?
Bueno, però ens esbaralleríem en Barcelona i no en Madrid, que vas a Madrid i quan els hi parles de Costas ja no entenen de Costas, no saben el que és la Costa.
Bueno, la demarcació està aquí.
Sí, però és molt diferent. I més a més, a veure, quan tu portes una demarcació de Costas de tot Espanya, o sigui, perds el focus, no saps què és cada cosa. I és molt diferent un restaurant a la platja, tots els respectes, muntat fa uns anys a Premià o no sé on era i tal, a una zona com aquesta que afecta el passeig i afecta tot això. Per això també hem de recordar que venim de que s'han anat fent coses malament, perquè aquí l'any 90 ja s'havia d'haver posat fil a l'agulla amb tot això, però bueno, a base de recursos i històries s'ha anat fent el que s'ha anat fent. Però també hem de recordar que aquí es va fer un passeig per la banda darrere, o sigui, aquí quan diem que no tenim platja, la platja està molt clara, la platja està sota, eh? Perquè aquí hi ha fotos que es veuen de dalt, que es veu molt clar què s'ha fet. S'ha fet un calaix que s'ha anat entrant cap a dins el mar. I al final arriba un moment que, com diuen els pescadors, el mar agafa el que és seu.
Per això Costas vol retirar-ho.
Bueno, però el que hem d'entendre és que aquí hi ha una realitat, i que nosaltres entenem que una part de la realitat ha de ser diferent. Però, per altra banda, també tenim la realitat de que aquí tenim un passeig. És que, clar, si no podem venir un dia i dir, doncs mira, fins al carrer Parellades, tot a terra, perquè hem de recuperar el mar. No? Aquí hem d'haver-hi una negociació, i la nostra negociació en el seu moment era molt clara. Conservar l'edifici del Club de Mar, recuperar la platja per les altres bandes, i que l'edifici del Club de Mar sigui municipal, i nosaltres en farem l'ús que en creguem oportú. Perquè una cosa és el Club de Mar com a edifici, una altra és el Club de Mar com a entitat, que parlen també de que perden la vela i tal, però tenen una estació nàutica, que passa que abans la tenien davant de casa i ara la tenen dues platges més enllà.
Quina és l'aposta del govern o l'aposta d'Esquerra per aquest espai?
No, tant la de govern com la d'Esquerra, nosaltres ho teníem molt clar, i és la proposta a la que vam arribar amb Costas en el moment en què vam venir aquí, el març de l'any passat. Nosaltres vam presentar un projecte, un avantprojecte amb unes línies generals que diuen, volem això. Ells, la seva idea era tirar-ho tot a terra, nosaltres vam dir que no, i nosaltres vam dir, conservem l'edifici del Club de Mar, doncs Kansas i Picnic, doncs si han d'anar a terra i recuperar platja per aquí, doncs cap problema. Llavors el que demanava és que fessin un projecte sobre aquesta demanda, és a dir, conservar l'edifici del Club de Mar, l'edifici del Club de Mar.
I com és que els hi van entrar les urgències?
És el que no sabem, o sigui, nosaltres ens reunim al març de l'any passat amb Costas, amb Litoral, jo què sé, allà hi havia el sum corde, la gent d'aquí, la gent d'allà, tothom, i arribem a aquest pacte, perquè al primer moment ells van dir no, tot a terra, i nosaltres vam arribar a aquest pacte, inclús els van dir, no, si han de fer el retrobament, el quedar-se a l'edifici,
La recuperació possessòria.
Hosti, és que tenen unes paraules que de veritat...
No, però a poc a poc, de tant repetir ho anem aprenent,
jo ja me les vaig aprenent. Doncs molt bé, i van dir, vale, perfecte, doncs cediu-nos a nosaltres i nosaltres ens en cuidarem de que això estigui en condicions i estigui funcionant. I ens van dir que sí. I de cop i volta arriba un dia i diu, que això la setmana que ve ho tirem tot a terra. A nosaltres ens mata, ens van trucar a delegació del govern per dins això i van dir, però escolta, perdona, si havíem arribat a un pacte, havíem arribat a unes conclusions, com voleu tirar a terra ara això a l'estiu? I és que era una cosa que no tenia cap sentit.
I ara l'Ajuntament ha reclamat judicialment pel...
Clar, nosaltres també hem utilitzat les nostres armes, que dius, bueno, escolta, primera, això no ho pots fer-ho així, i a més, a veure, a mi si em vens i em dius m'agradarà o no m'agradarà, però el projecte que tinc és aquest, és a dir, tiraré a terra i faré això. Com a mínim hi ha una visió de futur, però diu, no, tiraré a terra i deixaré una llosa de formigó. Bueno, perdona, tu creus que allà hem de tenir una llosa de formigó, que a més a més et diuen i serà pública, amb la qual t'hauràs de preocupar tu de mantenir-la, de netejar-la, de que estigui en condicions, de que ningú prengui mal. Això, de veritat, vull dir, a casa meva en dia en Capitan Aranya d'això. era no tenia cap sentit, i amb això estem reclamant-nos i no podeu fer això i ja està.
D'acord. S'ha parlat amb Costes en paral·lel d'aquesta, diguem, d'aquesta via judicial que s'ha obert?
Sí, amb Costes està parlant contínuament, perquè a més, o sigui, veient ara la deriva que han agafat, clar, vas parlant amb ells i dient-los, ep, no fareu cap altre disbarat, no? I ja estem parlant amb ells, no ja no jo, sinó l'alcaldessa, i sempre al màxim nivell. I quan hi va haver tot això, us puc assegurar que els contactes, a part del delegat del govern aquí a Barcelona, que és la màxima autoritat que hi ha aquí, l'alcaldessa va estar parlant amb el president del govern, el president de la Generalitat, i parlant a màxim nivell. Vull dir, és que estava molt clar. I a més, molta gent era molt conscient del disbarat que s'estava fent aquí al passeig.
I ara us demanaré brevetat, molta brevetat, perquè
això
estem acabant.
Això és,
és molt complicat. Contracte neteja, quan el tindrem?
Doncs mira, ja vam fer la presentació als partits de l'oposició, uh-huh. I en principi la idea és poder-lo portar al ple del setembre.
D'acord.
És a dir, sí, que estem ja en la fase final.
En la fase final. És a dir, ja s'ha fet... el que es porta al ple del setembre és les bases de la licitació.
El que es porta és el plec de la licitació.
El plec de la
licitació. Per poder-lo licitar.
Per poder-ho licitar,
ah,
correcte. Per tant, al setembre sabrem més coses de com...
Sí, jo crec que abans, perquè abans també ho explicarem.
Anava a dir, dona un tomb molt, molt cap amunt respecte del que hi havia?
No és que doni un tomb cap amunt, és adaptar a les necessitats que s'han vist després del salt, que ens n'hem de recordar d'on venim, que abans del 19 teníem un drama... I aquest nou contracte va ser mano de santo, perquè recordem que estàvem a un 20% de recollida selectiva, ara ja estem a un 40%, que és veritat que hauríem d'estar en 60%, però, home, vam doblar, eh? Uh-huh. I ara, si pensem una miqueta en com era el 17 o el 18, ojo, eh? Que tot el canvi de bateries i tot això va ser molt important. I el nou contracte respondrà a les necessitats que s'han generat amb aquest contracte que vam tenir, que creiem que hi ha una sèrie de coses que doncs, s'havien de millorar, i a més perquè recordem que la recollida de residus i tal va evolucionant i va cap a uns sentits per poder ser més efectius.
Ens costarà molt més?
Ens costarà més, però penseu que només la mà d'obra i tal ha pujat molt. Això estem parlant d'un pressupost que es va fer en el seu moment en el 2018 i estem parlant el 2025. Tots recordem quines són les pujades de sous que hi ha hagut, quines són les pujades de materials. Tota la vida ha pujat moltíssim i això afecta el contracte. Tot i així, és un contracte que es va afilar molt prim perquè cada un dels euros que s'inverteixin siguin rendits al màxim. Uh-huh.
Doncs,
estarem contents. Estarem contents.
Més que res, doncs, perquè la neteja és una de les coses, de les percepcions que...
Sí, recordeu, jo ara aquests dies estic recordant unes paraules que deia jo quan vam implantar l'altre contacte, que és, també és veritat que tindrem sitges tan net com els sitgetans i les sitgetanes vulguem, eh? Perquè aquí molta part de la neteja, no a Sitges, a tot arreu, depèn molt de la voluntat dels seus usuaris. Uh-huh. Perquè netejar és un esforç.
Sitgetans i visitants.
I visitants, però clar, si els sitgetans...
Molts, pels carrers.
Els sitgetans i sitgetanes no ho fem bé, què hem de demanar al visitant? Per això llavors podem anar amb el visitant i cantar-li la canya.
11:03, Jaume Monasteri, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon estiu.
Igualment.